De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Els clubs de fitness DIR t'ofereixen aquest espai.
Set minuts que passen de les 4, tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia d'aquest divendres. I ara, clar, volem que fem... A veure, què hem de fer, Jarque? Un exercici de memòria. Divendres 6 d'octubre, sí. Avui fa justament 2 setmanes, a la plaça Rosa dels Vents de Barcelona se celebrava la 12a edició del DIR Pedaleja.
Fins ara és tot correcte.
Tu ho recordes. Sí. Un acte solidari per recaptar fons per la marató d'aquest any,
sí.
Que recordem, doncs, es dedicarà a la salut sexual i reproductiva. Clar, nosaltres des de la Fabricació Pròpia hi vam ser a mitja tarda, pensava que anava a dir a mig gas, i no, i vam participar a l'edició, que de fet ho vas fer tu,
sí.
I avui, doncs, aquí a l'estudi, diem, home, és que hem de, com de tancar aquest cicle, no?
Per favor, tanquem-ho ja.
I... Pues espera't. I saludem el responsable per valorar aquesta festa solidària, que és el Jordi Soler, organitzador i responsable de l'esdeveniment DIR Pedaleja. Com estàs, Jordi?
Bona tarda, bé.
Què tal?
Estic bé.
Espera't, que saps què passa? Espera't, eh?
M'he de costar
sí,
més.
Sí, puja't una miqueta més. Ara.
Clar.
Una miqueta més.
És que els profes de spinning van amb el micròfon sempre, sí. Que aquí com d'orella.
No, oi que ell t'ensenyava a ajustar la...
Sí, la bici. Era ell el que m'acompanyava amb això. Vam fer un treball d'equip.
Com va anar això? Com, o sigui, què va passar aquest 6 d'octubre? Perquè va ser, bueno, la Jarque va venir aquí esbufegant, que tota vermella, que va ser tot un show.
Però tampoc et passis, eh?
Sí, saps? Com, no sé.
Què va passar? Doncs
què
que
va
vam tenir 300 bicicletes en l'esplanada i 6 tècnics per sessió, 6 sessions, 6 hores de spinning, de 4 a 10. Bueno, va ser un esdeveniment... Jo crec que és un dels esdeveniments més xulos que tenim a dir, dintre tots els esdeveniments que tenim, per l'energia que es respira en l'esdeveniment, no? És una energia que va de menys a més. A mesura que es va ponent el sol, va augmentant l'energia.
Això ho pots confirmar, no, Jarque?
Sí. Bé, clar, nosaltres no ens vam quedar fins al final perquè havíem d'acabar el programa, però sí que és veritat que el ritme de la música també i l'animació anava una mica de menys a més, tot i que quan hi vam ser nosaltres, que va ser més o menys a mitja tarda, a Mercè ja hi havia moltíssim
molt ambient,
la gent animadíssima, entregadíssima, gent repetint sessions i totes aquestes 300 bicicletes que comentava el Jordi, ocupades.
Clar, i avui, Jordi, nosaltres volem saber, perquè de fet ja ho vam parlar el divendres passat, teníem aquesta intriga per saber, clar, aquestes 300 bicicletes actives allà suant la cansalada, que va tenir el seu esforç, no? Quin és el resultat, no?, d'aquesta xifra recaptada en aquesta 12a edició, la teniu o no?
Doncs sí, el tenim. Ai. A més me l'han passat avui, precisament avui hem pogut tancar xifra.
Ai.
Llavors allò diríem, com diríem allò de... Com
es diu
això del...
Exclusiva.
Exclusiva.
No? El recompte supera els 17.500 euros recaptats a través de les inscripcions del Pedaleja i de la Barra Solidària, més una aportació de 1.000 euros que va fer el xiringuito que hi havia a la plaça.
Home!
Hi havia un xiringuito que ocupava la part de darrere,
sí.
Un xiringuito nou aquest any, i es va sumar a la festa, el xiringuito Melibu, i
carai.
Ens va dir que aportaria 1.000 euros a la causa.
Molt bé.
Per tant, són aquests 17.500 nostres, 17.500 i pico, més aquests 1.000 del xiringuito.
La Jarque va estar a l'alçada, que era l'altra pregunta que et volia fer.
Sí. Va començar justejant, però... però al final va entrar.
És esportista d'èlit, eh?
Sí. De vergonya, de la vergonya. Jo la veritat és que anava molt mal vestida.
Perdona,
per l'ocasió,
de l'equip,
per començar.
Jo crec que ets... Això sí.
Però que ser potser la que estic més en forma de l'equip no implica en cap cas
no,
ser esportista d'èlit.
Però era per nosaltres sí.
Tenim fotos, tenim fotos de la Jarque sobre la bicicleta, sobre els auriculars,
sí.
No? La pataca, el micro...
Patint. I mira que jo vaig seguir els teus consells, Jordi.
Sí.
Però un moment, Jordi, clar, tu quan la vas veure, com va arribar, ara
sí.
Què diu? És que no la volia, no, nosaltres no la volíem deixar marxar vestida com anava, però ella sí,
no anava bé.
Ella volia, anava bé.
Ah, còmode.
Tu com
ho descriuries? Per entrevistar anava perfecte.
Veus?
Acabes. Però clar,
per fer exercici
és important anar ben
sí.
calçat
sí.
i ben
calçada i ben vestida era important. Sobretot quan fas spinning.
Clar, és que pots tenir problemes. Ara sí que és veritat, Mercè, que els gimnasos com el DIR, que és on vaig jo, la gent va molt arreglada. La gent és, vull dir, no pots anar amb la primera samarreta com fèiem abans o com fèiem alguns de la primera samarreta que trobes a l'armari. Quin diries tu, Jordi, que també ets profe de spinning? Quin és el look que s'ha de portar a una classe de spinning?
Més que un look, perquè a vegades sembla que sigui allò del fons d'armari, no. Més que un look és portar una roba adequada. És una roba ajustada, de licra o adequada a dry fit.
Licra. Ajustada.
Licra.
Sí, amb el que és bici és important que vagi ajustat. Sí, més que res.
Apretat. Aneu molt apretats, els professors, eh?
Suelta,
anem ajustats, hi ha qui va apretat, però això ja
que
és una qüestió. Són diferents, exacte.
Són diferents.
Llavors, és important que la roba sigui ajustada per poder tenir un bon desenvolupament sobre la bicicleta, que no se t'enganxi cap peça amb el seient, amb el moviment que fas, amb el pedal quan
cap
baixes.
Accident, sí.
El pantaló ha d'anar una mica cotxadet?
Sí, sobretot el que és el culot, que es diu, perquè, bueno, quan fas 45 minuts, la veritat és que amb qualsevol roba pots portar. Però sí que és cert que si t'acostumes a portar un culot és molt més còmode pel tipus de seient.
Això és veritat. Escolta, tornem a aquesta 12a edició del DIR Pedaleja del 6 d'octubre, que va celebrar el DIR, a banda de la cara reconeguda de la Harke, diria que en aquesta edició també hi havia altres cares conegudes que van participar.
Nosaltres, el que és totes les edicions, el que fem és intentar posar una sessió VIP. Sí? En les últimes edicions, que són les que he portat jo, d'aquestes 6, la del mig, per entendre'ns, és la sessió VIP. Fem les primeres 3 sessions d'escalfament, anem en el dia a dia, i a les 7 de la tarda és quan entrem en el moment de l'entrega de xec. Mm-hmm. No? És on tenim, doncs, patrocinadors i els representants de Marriott i de DIR, juntament amb algun membre de TV3, en aquest cas era en Ramon Pellicer. Fem l'entrega de xec.
Pellicer també va pedalejar?
I tant. Mm-hmm. Cada any pedaleja.
Va fer bé una?
Sí. Sí, a més és un dels
millor
habituals.
Millor que la
Harke? Home, són estils diferents.
És una manera molt, molt educada de dir que vaig fer el préssec. Sí, és veritat, no passa res.
La Paula diu, estil bo i el dolent.
Però clar, oi que el Pellicer no havia d'aguantar la
perdó,
pataca?
Perdó, jo la Harke crec que està a nivell de vestimenta i de composició general.
Composició general.
De la nostra Sor Lucía, caram.
Ah, que també va venir, també va venir, no?
I es va posar a pedalar, amb la sotana.
Ah, sí?
Anava amb la sotana, sí.
Tu la
sí,
vas
sí,
veure,
sí.
Harke?
Estava a primera fila.
I tant, a primera fila.
Sor Lucía, caram.
Sí, la vam posar a primera fila i ella va donar-ho tot.
A Sor Lucía, a Ramon Pellicer.
L'Enric Massip. Mm. Teníem bastantes cares conegudes de TV3, que són presentadors o dels informatius.
Esportistes.
Esportistes aquest any sí que ens han mancat alguns. Així com l'any passat vam tenir molts, aquest any hi havia molts compromisos pel mig. Per exemple, en Reyes Esteve.
Any olímpic, també, clar.
Va venir, les waterpolistes també ens van fallar. Mm-hmm. Van fallar gent a última hora també ens va... Bueno, vam tenir algunes baixes a última hora, però bueno, els habituals els vam tenir.
Clar, perquè hem de pensar aquesta 12a edició a organitzar un esdeveniment com aquest, Jordi, no deu ser gens fàcil, no? I...
Aquest no és dels complicats, però té la seva logística, té els seus timings i té certs elements que fan que quan falli una peça tenim un problema.
Tot balli.
Sí. Llavors, és cert que hi ha una logística molt important a la primera hora del matí, que són els camions que ens porten les bicicletes, que es recollim de tots els clubs.
Vinen de tots els clubs.
Sí, de 10 clubs concretament aquest any. Clar, perquè al final el que no podem fer és deixar donar servei als nostres clients, perquè hi ha gent que no ve al Pedaleja, però vol viure el Pedaleja en directe des de les sales de DIR, perquè ho retransmetem en streaming en directe totes les sessions. Sí? Llavors, clar, no pots agafar i dir, mira, m'emporto les 30 bicis i et deixo la sala buida.
I els deixeu allà, clar.
No? Per tant, el que fem és agafar un volum de bicicletes en tots els nostres centres i generem unes rutes de camions que ens les porten. Per tant, no pot fallar això. Com falli un camió, tenim un problema. Sí, Houston. I després, l'endemà al matí, és tornar a portar les bicicletes cap als clubs.
Cap allà.
No? Llavors, aquest és el punt potser més crític per nosaltres, el de portar les bicis i tornar les bicicletes al club.
Vale.
I després està tota la logística de personal per poder carregar i descarregar aquestes bicicletes i finalment el muntatge a lo que és a la plaça en si. Aquí ja combinem entre personal de Marriott i proveïdors de Marriott, més nosaltres amb els nostres proveïdors. Que som
I us heu plantejat, perquè això que ho fa un cop a l'any, no?
Sí.
Aquest DIR Pedaleja, us heu plantejat de fer-ho no sé, més, amb més freqüència, perquè trobo que és un esdeveniment solidari, mateix temps, no? Esportiu, i que valdria la pena, no? Us heu plantejat això, Jordi?
Sí, d'haver ho hem plantejat. Amb els meus antecessors a l'hora de fer els esdeveniments, sé que s'ha fet un cop sempre anual. La raó no la conec, però entenc que són diferents esdeveniments un calendari i anem posant, no? En el cas del Pedaleja, creiem que és un esdeveniment molt guapo.
Sí.
Però, de veu, sempre parles de dir, hòstia, per què no en fem una a la primavera i una a la tardor, com estem fent així, no?
Clar.
Però després, clar, a primavera coincidiríem que si la cursa Diagonal, de la Guàrdia Urbana, la nostra, la cursa d'IR...
Quan és la cursa d'IR?
Si ens confirmen data, 26 de maig.
26 de maig, eh?
Sí.
Tenim temps per entrenar-nos, Mercè.
I tant.
Entrenar-te.
Tenim marge.
Ha quedat bé el ta.
Home, no, que ens hi posem, que hi ha gent que en 6 mesos pugen...
És impossible? Sí.
És molt possible que puguis entrenar-te per la cursa.
És
molt possible que no puguis entrenar.
Que no puguis participar. Sí? Quin seria el plànic? Per exemple, ara, si algú ens està escoltant i dius que em vull animar a fer aquesta cursa del DIR, puc ara, o sigui, estic a temps, quin seria el plànic?
Estàs amb temps suficient. La pregunta és, sobretot, què vols fer? Vols acabar la cursa? Vols fer temps? Vols passar-t'ho bé? Clar, en funció del que tu vulguis fer amb la cursa, hi ha més o menys intensitat d'entrenament.
Mira, en cas de la Mercè i jo, ens faria gràcia, per exemple, acabar-la. Vull dir, no demanem més, no demanem passar-nos-ho bé, acabar-la.
D'aquí al maig... parella de dies a setmana entrenant bé, sí, i un mes de treball de força, és una cosa oficial.
Val, i la Marta, ja l'oient ja la coneix, que és un punt competitiu, ella la vol acabar, jo m'ho vull passar bé, variaria una mica o no?
Seria el mateix estil, la diferència és que potser ella, que tens aquest punt més competitiu que diu, potser els dos dies d'entrenament específic voldria...
ser més intens.
Sí.
Però es podria fer,
es pot fer perfectament.
Gent que potser no ha corregut mai i que diu...
Bueno, quants quilòmetres són?
10. Són 10 l'habitual. Tenim una segona cursa que hem de recuperar aquest any, que és la de 5K, que és la que fèiem sempre abans de pandèmia, però també és cert que tornant de pandèmia ens trobem que la Diagonal està a potes en l'aire, llavors ja no és tan Diagonal, fem una mica de zigazagues, hem de veure en quin punt trobaríem els quilòmetres 5 per poder fer una meta. I m'agradaria aquest any, ja que és la deuena edició, m'agradaria poder-ho celebrar bé, m'agradaria introduir i incorporar la milla.
I la milla?
Com? La milla són 1.600 metres. Dos voltes a dir Diagonal, 1.609 clavats.
I ja està.
Sí. Home, aquest sí que potser l'acabem.
Jo puc, eh?
Aquest de sobres. Bueno. Que passa que la milla, com més curta la distància, és més intensa, eh?
Ah, sí? Explica'ns això.
La milla són 1.600 metres.
Depèn de com t'ho prenguis, també.
Bueno, sí, però pensa que anirem per tandes, eh? O sigui...
I fareu grups.
Cada 15 minuts aniran sortint. Sí.
Clar, d'acord.
Sí?
Sí. O sigui, la milla és una cursa molt ràpida, molt intensa, perquè és molt curta i la gent ho dona tot.
Val.
5K al final...
Però la preparació serà la mateixa que el... o no? Ah, és diferent.
Per una milla, la preparació d'aquí fins al mes de maig...
Sí.
Ens podem laxar, eh?
De fet, deixa'm dir, Mercè, que al DIR també oferiu la possibilitat d'entrenadors personals. Sí. Per tant, la gent que es vulgui preparar per aquests actes, per aquestes curses,
totalment,
per l'Espin DIR, no? Per cert, deixa'm dir, tornant al DIR Pedaleja, Mercè, que abans ho recordàvem, eh? Que vam fer unes quantes connexions amb més o menys èxit, perquè sí que és veritat, doncs, que a mesura que avançava la tarda, doncs, evidentment, anava estant més cansada. Però jo crec que hauríem de recuperar, Mercè, l'última connexió. Clar, Jordi, tu això no ho vas escoltar, perquè estaves allà pedalejant, no?, en una d'aquestes sessions.
Pedalejant entre bambalines.
Però fixa-t'hi que s'hi van ajuntar molts elements en aquesta última connexió. A Carlos Bayona, que és DJ i productor.
Col·laborador d'aquesta casa.
Molt bé.
Chimo Bayo, col·laborador extern.
Exacte.
Eventualment.
I jo mateixa, doncs, fent el que podia.
Marta Jarque, què tal? Bona tarda.
Marta.
¡Oja! Mira lo que... mira lo que suena. A ver, momento, Jarque. Jarque.
A ver, Mercè, jo quan he sentit que teniu el Chimo Bayo...
Un moment, estàs preparada o no? Espera't, estàs preparada?
Sí.
Chimo,
sí,
adelante, sí. Por favor.
Hola, Marta. Sinceramente, te voy a hacer una cosa muy importante. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bam, que tumban, que tumban, que
tumban.
Pero rápido, rápido. Más rápida.
He caigut a la bici.
Tu no l'haguessis imaginat mai, Chimo Bayo.
No.
I Jordi, tu imagines posant, clar, Chimo Bayo, diguéssim, als altaveus, no?, animant aquestes 300 persones.
Brutal, perquè, a més, el pedaleja, la gran avantatge que té, que tot és una sessió de spinning, però és una festa. És una festa i per això dic que a mesura que es va ponent el sol va augmentar l'energia perquè intervenen les llums.
Clar.
I és clar, quan comencen a jugar les llums, els tècnics, que alguns són uns showmans brutals, clar.
Però i això, Jordi, jo crec que és... O sigui, aquest ambient que expliques del DIR Pedaleja d'enguany, mm-hmm, és una mica també el que passa als centres DIR.
Sí.
Vull dir, quan vas a entrenar, no? Tens aquesta sensació de que a banda d'entrenar també t'ho passes bé, que és una festa.
Sí. És a dir, el que és DIR en si, el que és els nostres espais de treball, el que són les zones de dirigides, on fan diferents activitats, la zona spin, la zona bootcamp, sempre estem buscant que hi hagi aquesta connexió tècnica amb usuari. Mm. Sí? I, evidentment, l'entorn en si està ideat perquè per vosaltres sigui sigui vivencial, experimental, no? És a dir, les sales de spinning i les sales de bootcamp és molt, un rotllo molt underground, és tot fosc, parets negres, mm, graffiti, música, llums de colors i el tècnic. I és clar, és pum, em fico dintre.
Estàs dins.
M'entens? Jo, és una experiència vivencial total. Clar, quan estem a la Pedaleja, a la Rosa dels Vents, allà a l'Hotel Vela,
uau,
i es fa de nit, i comença a haver llums vermelles, grogues, blanques, de tot, doncs és... Només et falta el cubata, directament.
Esclata.
Evidentment sense alcohol, però... Sí, però clar. Llavors, això passa el mateix en els centres DIR. Les sales de spinning i les de bootcamp estan completament ambientades en aquest estil. I algunes de les de dirigides, com els centres de Diagonal, Maragall, doncs també tenim tot aquest tipus de LED, no?, que també dona aquest ambient que et fa estar,
clar,
connectat.
Perquè fins a quin punt és important? O sigui, tot molt, aquest ambient, no?, per, en molt, el moment de fer esport.
O sigui, l'esport en si fa 20-30 anys era un esport en què el feien els esportistes, clar, els que anaven a competir caps de setmana o venien del món de l'esport. A dia d'avui, gràcies al 92, el binomi esport-salut el tenim més que incorporat. Ningú discuteix que esport i salut van junts.
Sí.
Per tant, pel rol de vida que portem habitualment, què busquem? Un punt de desconnexió. Ja no és només el cultivar el cos, diguem-ne, el entrenar, el buscar aquesta musculatura estètica. No, hi ha molta gent que el que busca és desconnectar. Desconnectar de casa, desconnectar de la feina, desconnectar del teu entorn una hora i mitja, i què busca? Algo que no el faci pensar, algo que el faci viure una experiència. I això és el que busquem, sobretot en les nostres activitats dirigides i aquest entorn en què socialitzes, estàs amb molta més gent que busca el mateix que tu. Fer esport, fer salut i desconnectar del nostre dia a dia.
Jo acabo avui i vaig al DIR, eh?
Vinga, t'esperem,
eh? M'ho estàs explicant el Jordi, tu. Clar, perquè pels oients que no hagin fet mai... Ara posa, per exemple, Jordi, spinning, no? Que
sí,
potser diuen, ostres, és que jo no sé si estaré preparat. Com és l'spinning del DIR? O sigui, cal saber abans d'iniciar-s'hi.
El que cal saber, primer de tot, per iniciar-te en spinning, és la posició del seient i del manillar.
Ui, això és dificilíssim.
Això és el més important de tot. Per què? Perquè una mala posició del seient pot provocar, doncs, que el genoll no treballi bé, i això, a veure, per una classe no passarà res, no? Però, clar, si tens una patologia no, que no coneixes dintre del teu genoll, el teu genoll està tocadet, fas una intensitat amb el genoll amb una mala posició, podries sortir amb un problema. Per tant, és molt important que la posició del seient i del manillar siguin adequades per evitar problemes. Això és el mateix que si agafes una màquina i comences a fer moviments estranys. Mm.
Per tant, els oients que s'hi vulguin iniciar, deixa'm dir que arribin uns minuts abans de la sessió,
que
perquè sempre hi ha l'entrenador...
Que agafin el tècnic i li diguin, escolta, és el meu primer dia, què he de saber? Nosaltres baixarem de la bicicleta, t'acompanyarem i et posarem la bicicleta a tu.
Però de primeres ho pot fer tothom.
Tothom. Sí, perquè al final l'intensitat la regules tu. Nosaltres t'indiquem la intensitat. Després tu fas el que consideres.
Això és complicat, eh?
O sigui, tu pots regular tu la intensitat. Sí. Per tant, de primeres, o sigui, la gent que... No, de primeres, és que spinning a mi em fa por fer una classe d'spinning.
No. Spinning fa por perquè tens allò de... Ah, és que és molt intens.
Ah, això, clar.
Va, o sigui, al final, la intensitat la poses tu. És a dir, si tu vols viure una classe d'spinning intensa, cap problema, vine i posa't carga. I no paris, i veuràs que sortiràs d'allà en un mar d'aigua, de suor teva, vermella com un pebrot.
Quina intensitat tenia la Jarque el dia del...
Mínima.
Mitja, perquè li vaig pujar un trosset.
És molt generós. Bueno, jo anava de baixada. De baixada, prou de feina tenia. Una altra de la... Clar, jo també et volia preguntar, Jordi, que sí que és veritat que les sessions d'espíring, tu ara també ho estaves explicant, no?, que la música està a tope, les llums... I a veure, a quina hora del dia recomanaries fer-ho? Perquè, clar, si vas potser de nit, allò abans d'anar a dormir, potser surts atabalat i no pots conciliar el son.
Això va amb el teu ritme circadià.
El teu ritme.
Clar, això depèn.
És que tot depèn de tu.
Sí. Jo, per exemple, només em llevo, jo sempre ho dic, només em llevo d'hora per anar a les ultres o d'Ironman.
A quina hora et lleves?
Aquí t'has de llevar a les 4 del matí.
Imagina't.
A les 4 et
lleves? A les 3, depèn de l'hora que entris.
Per anar a patir, eh?
Per anar a patir.
Però cada
dia? I has pagat per patir. No, això quan fas només la competició. I això és entrenar al migdia tarda.
Tu parles d'Ironman, sí?
i ultras.
Però és que això, Mercè, bueno, això ja és un altre nivell.
Comences a les 4, 5 i mitja, o a les 6 o a les 7 del matí. Sí. Només em llevo d'hora per això, per entrenar migdies i tardes. Mm. Això va en funció de cada un, eh? Això va en funció de cada un. Per tant, quina és la millor hora? La que tu sentis que estàs per entrenar.
Que estàs al dente. Deixa'm ja per acabar, Jordi, important, perquè de fet en vam parlar aquí també en el programa, que clar, hi ha gent que diu, bueno, fins a quina edat puc anar al gimnàs? Totes. De fet, vosaltres totes. Vau tenir, no?, aquell especial...
Els herois.
Els herois.
Els herois de més de 90 anys.
Herois i heroïnes
de 90 anys. Qui són els herois?
Doncs són tots els nostres socis i sòcies que han fet els 90 anys i que encara estan vinculats amb DIR.
I són quines activitats fan? O sigui, fan el mateix.
Tenen activitats durant el matí, habitualment, amb un tècnic de dirigides que els hi fa classe de mobilitat, amb unes intensitats adequades per ells. El Dia dels Herois teníem un senyor de 95 anys fent classe. Ah. I estava allà, portava 95 anys, movent el cos, anant a terra, aixecant-se i sol des del terra.
Imagina't.
Clar, l'esport és important i necessari per la gent a partir de certa edat? Sí. A mesura que anem creixent en edat, és més important el treball de força i l'esport. Per què? Perquè a mesura que anem creixent en edat, i ho dic així, per no dir anem envellint, no? anem creixent en edat,
m'agrada.
Sí, la nostra musculatura es va afinant més.
Clar.
Els nostres hàbits aquí a Occident són bastant sedentaris, ens passem moltes hores asseguts, utilitzem ascensors per pujar per escales, etc. Llavors perdem molta aquesta musculatura. Llavors els gimnasis, finalment, a partir de la, diguem, de la jubilació, és el teu dia a dia, és el teu metge. Has d'anar al gimnàs. Has d'anar al gimnàs per mantenir aquesta musculatura, per mantenir aquesta mobilitat, per tenir una salut adequada, no en dic de cardio, sinó muscular. Et permet mantenir l'equilibri, et permet mantenir i poder agafar les bosses de la compra...
No, el teu dia a dia.
El teu dia a dia.
Clar, vale? És que és vital.
Si no, ens passarà, com passava fa molts anys, que veiem la gent gran, que a mesura que es feia gran, acabava amb cadira de rodes, acabava asseguda, no es movia de casa. Per què? Perquè tenia por de caure, vertigens...
L'equilibri.
I això es treballa en un gimnàs. I en un gimnàs això es pot pal·liar completament.
Important fer esport a totes les edats. I el dir after work, ja per acabar. M'han dit... Sí, lliga molt, també.
Lligar-ho, ho sé. És a dir, evidentment, a tota la ment social que es pugui produir...
Mira, fins i tot en aquest dir de gent dels herois de més de 90, ells ho deien, que ells s'ho passaven molt bé, el dir.
S'ho passen molt bé, això és cert. Això és cert, perquè a més és una desconnexió, es troben amb gent també doncs, de la seva edat, es van...
L'important
en aquesta edat és socialitzar.
Això.
És molt important. A partir d'aquí, els afterwork. Què són els afterwork? Els afterwork són, després de la feina, et fem un dijous de 7 a 10 del vespre, en el solàrium de Diagonal, o el d'Spa, o en algun dels gimnasos, vale? Fem una activitat, música, i tenim el xiringuito obert, per tant, tenim alguna beguda que et pugui ajudar.
Durant tot l'any, eh?
Principalment a l'estiu. Ara ja és...
com l'època, diguéssim, tancament.
Exacte. I tornem a un altre... Jo sí. Tenim el dia 31 d'octubre, per la Castanyada, Halloween, fem un afterwork a Diagonal, de 7 a 10.
De 7 a 10,
Sí. Farem una classe de zumba amb disfressa, concurs de disfressa...
Perdona,
i DJ.
Això a quina hora és? A les 7?
A les 7, a partir de les 7 de la tarda, fins a les 10 del vespre.
Quina llestima.
Ben
no podeu avançar unes horetes abans? Feu una classe especial per la Harke? Especial Halloween.
Halloween per la Harke.
Això sí que seria el meu malson, anar a una classe de zumba, que no entenc mai res.
Ah!
M'entrebanco.
Anem-hi un dia.
A fer zumba?
Ah!
Home, les dues són del DIR, eh?
Tu quin DIR estàs, dius, normalment?
Jo actualment estic ara, des d'aquest estiu, estic al DIR Club Hispà.
Va, doncs DIR Club Hispà, quina hora hi ha zumba?
Ostres,
a la tarda?
Ara m'has enganxat.
No, doncs ja buscaré.
Però a la tarda hi ha classe segur.
Jarque, no tenim
si nosaltres...
Home,
divendres?
Si és amb tu, sí.
No, algú s'ha de quedar aquí.
Ah, clar, ha d'anar-hi.
Home, clar, i explicar-ho en directe.
Però jo sí, és el profe, el Jordi.
Jo no faig zumba.
Però igual pots fer classe amb tu.
Ah, mira.
No? Ja està, aquí ja anirem ràpid. Escolta, Jordi Soler, moltíssimes gràcies per haver
gràcies
vingut al Fabricació Pròpia, organitzador i responsable del DIR Pedaleja, 12a edició enguany, i escolta, que això continuï anys i anys més.
Moltes gràcies. Gràcies.
I a pedalar.
I us esperem a la propera edició. La 12+1.
No, i ens veiem d'aquí res a la classe de zumba, amb la
també.
Jaque. Això apunta
però
tu,
jo estaré mirant, eh? Jo estaré mirant.
Que vagi molt bé. Gràcies, Jordi.
Els clubs de fitness DIR t'han ofert aquest espai.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
2 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Vine al Tibidabo. Ep, 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 ep. A veure, Marta Jarque,
sí.
Aquesta és l'alarma posada a 93-409-2771. Si et vols endur una entrada doble per anar al Tibidabo, truca ara mateix, perquè acaba de sonar, doncs, aquesta alarma. (Sí) 93-409-2771. Si truques ara mateix, t'emportes una entrada doble per anar al Tibidabo el cap de setmana que tu vulguis. Si ets el primer en trucar, aquestes entrades són teves.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Bueno, dit això, ja estan... Ui, estan trucant ja? Mare meva, la Ferran... Mira, guaita, ja la tenim, ja està, Jarque.
Ja està, ja això està. Va que vola.
Ai, que vola. Mestre Virgili, com estem?
Molt bé.
Com has... Assegut.
Assegut,
no?
Sí.
Assegut, assegut.
Assegut i molt bé.
Molt bé. A veure, avui el Fabricació Pròpia, ja sabeu que els divendres el que fem és parlar de la llengua catalana i per això contem el mestre Virgili. I avui començarem diferent. Comencem?
Amb en Joan Capri.
Vinga.
Me'n vaig corrents a casa del capità i li vaig dir, escolteu, dic que això està malament, eh? Jo no sé com ho veieu vos, però jo ho veig malament. I de primer em va treure, fugiu d'aquí, em va treure. Diu, primer haig de saber allà on soc, ni sabia allà on era, pobre home. Me'n vaig entornar una altra vegada allà a meva Badalona, però al passar per la part del davant, ja vaig veure que la part del davant ja sucava, oi? Tot se n'anava en l'aire. Me'n torno a casa del capità, i aleshores, molt més seri, jo li dic, escolteu, o ho dieu vos, això de salve-se quin pueda, o doneu-me la gorra i ho diré jo. Ho diré jo. Aleshores el vaig espantar. Va sortir esbarat l'home amb la gorra. Salve-se quin pueda, salve-se quin pueda. Pobret, aquells crits, encara sembla que els senti. Quin horror, no us hi vulgueu trobar. Salve-se quin pueda, salve-se quin pueda. Les dones i criatures primer.
Ai, aquest nàufrag, què ha passat aquí?
Bé, això és un fragment, un trosset d'un dels famosos monòlegs del Joan Capri, que Joan Camprubí, que la gent més jove potser no saben qui era aquest senyor, però que els que som...
Com ho explicaries? Mica... Com els explicaries? Qui era el Capri?
Bé, doncs és el gran monologuista català abans dels actuals, podríem dir, no? L'iniciador del gènere del monòleg, no? I que jo l'escoltava quan era petit a casa per la ràdio, no? I que aquest, el nàufrag, el matrimoni, són dels més coneguts, no? I el motiu que hagin posat aquest trosset és per... Aviam, Mercè, tu què diries? Que el registre de llengua que fas servir en Capri en aquest monòleg és culte o és un registre popular, col·loquial?
Clar, jo de primeres et diria, com un, a mi em sona com un registre culte, però en realitat jo crec que és popular. No sé si t'ha respost.
Sí, sí, és col·loquial, perquè diu castellanisme, es diu barco, no,
però
diu,
amb el...
no diu vaixell, no? Diu, en diu un altre de castellanisme, ara no... Sí, en sèrio.
En sèrio?
Sí, sí. No, molt més sèrio, diu, li vaig dir.
Molt més sèrio.
Sí, diu castellanismes. Però eren uns castellanismes que en aquella època doncs, ja els deia...
I el set ja...
Sí, estaven arrelats i tot això. Però el motiu de posar aquest tros és perquè ens adonem que el capità el tracta de vós. Mm. Ara sembla que tractar de vós sigui una cosa molt estranya,
sí.
No? Però en aquella època aquest monòleg es va publicar en forma de disc, si no m'erro, l'any 1967. I, per tant, en aquella època el que va escriure el monòleg,
sí.
Perquè no els escrivia ell, és dir, tenia algú que els hi escrivia i ell simplement els deia, no? Doncs va pensar que el natural de tractar que un passatger tractés el capità del vaixell era tractar el de vós, no? Perquè si això s'hagués escrit avui, hi haurien posat un vostè. No?
Sí.
Però en aquella època van considerar que el natural era posar-hi un vós.
I per què ha evolucionat així? Per què del vós hem passat
al vostè? És que és una qüestió molt fàcil. És a dir, el català, bàsicament, això no vol dir que hi pugui haver algun punt que no. És veritat, hi ha algun detall que no és així. Mm. Però el 99% de les evolucions que fa el català són per submissió al castellà. És dir, el castellà té el tractament de tu i el tractament de vostè. El tractament de vos és arcaic, el conserven a l'Argentina i així, però el castellà actual no té el tractament de vos, en principi, no? El castellà usual, no? Aleshores, el català què fa? Doncs calca el tractament castellà directament, no? I el tractament català, que és el tractament de vos, doncs es va... arraconant.
Els mitjans de comunicació no l'utilitzem gaire, el vos.
No, l'hauríeu de fer servir més. És a dir, de fet, quan entrevisteu algú,
sí.
Puntualment, un dia, doncs l'hauríeu de tractar de vos. Mm. No? De fet, la gent amb una botiga, els botiguers, els venedors, haurien de tractar de vos els
de
clients. Vos. Que no coneixen en principi. Home, si és un client que ve cada dia i és molt conegut, doncs potser el tractaran de tu, no? Però haurien de tractar de vos. Mm. Ara hem arribat a un moment que el vostè marca, a més, una gran distància. El vos no marcava una gran distància. És a dir, hi havia companys de feina que tota la vida es tractaven de vos. Tota la vida es tractaven de vos. Era marcar una mica de distanciament, una mica de respecte a la família, als de grau superior, és a dir, els pares, oncles, avis, etc, se'ls tractava sistemàticament de vos.
Clar.
Sí. Però ja a la meva generació, jo ja els meus pares els vaig tractar de vostè. Em van ensenyar així a tractar-los de vostè. Ja. Per castellanisme.
Per castellanisme.
Per castellanisme, perquè, clar, en aquella època, postguerra, doncs en castellà es tractava de vostè, doncs en català de vostè. Però ma mare, a la seva, és a dir, mon àvia, doncs la tractava de vós. I llavors hi havia la percepció que el vós era per la gent gran. I això és fals. El vós no és per la gent gran. El vós és per als desconeguts. El que passa que, com que en una determinada època només es tractava de vós la gent gran, per una qüestió cronològica, podríem dir, perquè ja els joves havien canviat el vós per un vostè, aleshores hi havia la percepció que el vós era per la gent gran. I no, el vós és pels desconeguts, tinguin l'edat que tinguin.
Clar, la sensació una mica és que vos són antic, no?, el tracte. Com podríem revertir aquesta situació més enllà de, evidentment, doncs, no sé si l'única solució passa per simplement utilitzar-lo?
Sí. És que és així, fer-lo servir. Sí, sí.
Però usar-ho. Podríem començar potser pels mitjans de comunicació, per sí. normalitzar, perquè sí, potser sí, sí, algú sí. li sobtaria, sí, no?, sí. si ara l'utilitzéssim al carrer, per exemple.
A mi algú em va dir, no sé si és veritat, però m'ho van dir, que a TV3 havien imposat la norma de no tractar de vós.
Però el Grasset ho fa. El Grasset, si
bueno, perquè el Grasset és de Vilaseca i el Grasset parla molt bé, però és l'excepció, podríem dir, no? I per tant, però la norma general era els no. convidats se'ls tracta de vostè.
De
doncs
vostè.
Home, si TV3, que sempre ha donat preferència al català castellanat, diguem-ho clarament, doncs hagués decidit de dir no, els convidats els tractarem de vós, doncs potser ara el tractament de vós seria molt més natural i més normal, no? Les coses que es fan tenen conseqüències, eh?
Sí, mestre Virgili, però sí que és veritat que si tu estàs entrevistant una persona i és... Ara que deies, és que l'edat no importa aquí.
No.
Però si estàs entrevistant una persona més petita que tu... Petita,
més jove,
més
sí.
jove, més jove. Clar, és estrany dir-li de vos.
Doncs no hauria de ser.
Val. Entesos.
Demaneu-ho amb algun francès. Sí, si jo vaig... per un carrer d'una ciutat francesa i he de menester una adreça, una cosa que no trobo, i em trobo una persona molt més jove que jo i li he de demanar, sisplau, s'il vous plaît, que si em pot ajudar a trobar aquella adreça, jo el tractaré de vous. No el tractaré de toi. De tu. El tractaré de vous.
De vous.
I és que, a més, això a França es percep porta. Com una indelicadesa tractar un desconegut de tu.
Clar, però això també marca també una mica la cultura, no?
Sí, però és que a França doncs, no han perdut potser, el clar. Costum del tractament de vous pels desconeguts. Mm. Simplement no han perdut. En canvi, aquí, com que teníem el vostè castellà, doncs el vostè castellà. Perquè sempre tenim aquesta tendència a preferir les solucions castellanes de les coses.
Estem amb Josep Maria Virgili, senyor Virgili, mestre Virgili, com ja sabeu, catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de COINE.
Sí.
I Cercle Vallcorba.
Sí.
Concepte lingüístic que ens portes avui.
Els falsos amics.
Qui són?
Els falsos amics n'hi ha són mots que, a vegades, dintre d'una mateixa llengua, aleshores se'n diuen homònims, o en llengües diferents... són molt semblants, però, en canvi, tenen un significat molt diferent. Per exemple, el cas més conegut, ja me l'explicava amb un pare que li sorprenia quan ell era petit. Doncs,
quin era?
Quan es va assabentar que del llit en castellà li deien cama. I per ell, la cama era la cama. No? Doncs bé, cama, doncs són dos falsos amics en català i en castellà. Uh-huh. No? I en aquest cas no són cognats. És a dir, la cama té un origen, ve d'un mot llatí, i la del castellà ve d'un altre. Però, a vegades, hi ha parelles que sí que són cognats, però en una llengua ha agafat un significat i a l'altra llengua n'ha agafat un altre, però són cognats. Per exemple, el cas més... que jo trobo bonic és colgar, el verb colgar.
Colgar.
Sí. El colgar català, que vol dir posar una cosa sota terra, no una llavor, una cosa que vols amagar, la poses sota terra, la colgues, no? I en castellà, colgar vol dir penjar. Venen del mateix mot llatí, tots dos. Són cognats. Tenen el mateix pare, que és el verb llatí collocare, que ens dona el cultisme col·locar, com a cultisme. Tant en català com en castellà, col·locar, col·locar, no? Què volia dir? Què vol dir col·locar? Posar una cosa en un determinat lloc. El que passa que els catalans, quan posaven una cosa en un determinat lloc, doncs era sota terra. I en castellà, doncs, ho penjaven. I aleshores...
Però escolta, els catalans, i per què fèiem això?
Això té orígens agrícoles, no? Col·locar una llavor, colgar una llavor, i en castellà, colgar, doncs, no ho sé...
Mestre, no ens fiàvem.
Un cuixot.
No ens fiàvem, i per això ho enterràvem.
O el telèfon, el telèfon també colguen els castellans, no?
Sí, sí, és una cosa que... però és en l'aire, sempre, en castellà.
Ah.
I en català, colgar sempre és sota terra. Sí, sí, sí.
I un altre exemple tindries de...
Sí,
de
per exemple, acostar-se. Acostar-se, que en català vol dir reduir la distància amb algú.
Apropar-se.
És un castellanisme.
Bé, castellanisme?
No és ben bé un castellanisme, és un mot obtingut per imitació del castellà.
Que és diferent.
Sí, però el resultat final és que també funciona com un castellanisme, perquè no trobareu en cap text antic el verb aprovar. El verb aprovar només el trobareu en textos moderns, no? És a dir, els mots catalans són acostar i atensar.
Atensa't, clar.
Acostar i atensar. Uh-huh. Aquests són els mots catalans, no? Però acostar i en castellà acostar-se, que vol dir posar-se al llit, són cognats. Provenen del mateix mot llatí que estan relacionats amb costat.
Vale.
És a dir, acostar-se és posar...
De costat.
Tocar al costat amb algú, no? I amb costa, no? I en castellà, doncs, acostar-se és perquè poses el teu costat sobre el llit.
Sobre, clar.
I, per tant, són cognats, però són falsos amics, no?
Això és una família,
Sí, sí. Després hi ha falsos amics que no tenen cap mena de relació, com, per exemple, Manxa, no? Que Manxa té, en català, ve de màntica, que vol dir saquet. La Manxa, d'inflar la roda d'una
sí.
bicicleta, per exemple, no? Ve de màntica, un mot llatí, i en castellà, Manxa, ve de màcula. Que vol dir taca, no? I per tant, no són cognats, venen de mots llatins diferents, però s'assemblen molt i, per tant, són falsos amics no cognats, no?
Mestre, a mi això dels falsos amics m'ha fet pensar en quan estudiàvem en anglès, la llengua anglesa, que també hi havia els falsos
amics. Sí, és que de falsos amics...
Perquè n'hi ha en tots els idiomes,
no? Qualsevol parella d'idiomes que agafis, trobaràs falsos amics. Per exemple, en portuguès, per exemple... Un molt conegut de l'italià, entre
sí.
català i italià, que és aggiornar i aggiornare, que són falsos amics i, a més a més, cognats, perquè tots dos venen de giorn, que vol dir dia, i en italià giorno vol dir dia, també. En italià, aggiornare ha agafat el significat de posar al dia... Posar al dia una cosa que el tens endarrerida, la poses al dia, i en català, ajornar vol dir justament la cosa contrària, vol dir deixar-ho per més endavant, ja ho farem, no? És a dir, són falsos amics i cognats, perquè venen del mateix mot llatí, no?
Sí, sí. I en francès en tindríem, també?
Sí. Per exemple, atendre, no? En català, atendre vol dir una persona, doncs, que estàs per ella i fas cabal del que et diu, no? El que et demana, no l'atens, en una botiga, en un lloc, i en francès, atendre vol dir esperar, no? I segurament que són cognats, també. Deuen venir del mateix mot llatí.
A mi el que m'agrada molt de fals amic en francès és el désolé, no? Perquè els francesos ho fan servir com em sap greu,
sí.
i per nosaltres estar desolat, no?, és estar devastat pràcticament. Sí. I a vegades et sap greu, no? Sí, dius, home, no, que no passa.
Sí, sí, sí. O també tinc aquí constipé, no?
Clar.
Constipé.
Doncs va, d'aquests falsos amics, que ja els hem entès, recuperem ara el mot d'avui. Quin és el mot que ens porta, mestre?
És atzucac.
Ui, aquest atzucac.
Que és un arabisme que vol dir un carrer sense sortida, però que també n'hi podem dir cul de sac, com es diu en anglès, no? I que molts catalans, quan van a Anglaterra, troben rètols que diu cul de sac, perquè sàpigues que aquell carrer no continua, no? I diuen, mira, un mot, ho diuen en català. Bé, en realitat, aquestes coincidències de l'anglès i el català són perquè aquell mot en anglès és un francesisme. Mm. I coincideix francès i català. Però en realitat, cul de sac, l'anglès ho agafa del francès. Aquesta és la realitat. Però també n'hi podem dir carrer que no passa. I a Riudoms tenim un carrer que se li diu carrer de la Butxaca.
Ui, el carrer de la Butxaca.
Sí. I què hi passa? Ara hi ha molta gent de Riudoms que ja no saben quin carrer és el carrer de la Butxaca.
Per què?
Perquè forma part del carrer del Beat Bonaventura Gran. Mm. Però el primer tros, dels nombres més alts del carrer del Beat Bonaventura Gran era el carrer de la Butxaca. Segurament perquè la muralla que hi devia haver... Bé, això és una suposició meva que faig, que no sé si és simplement una suposició, sí. Allò diuen, si non è vero è ben trovato, que segurament que era un cul de sac. I, per tant, una butxaca és un cul de sac perquè poses la mà i no passa.
Però sí que és veritat que els periodistes ho fem molt, que fem servir aquesta paraula, sobretot, d'aquestes negociacions, com vulguem dir, això anirà parant un atzucac, vull dir que no tindran sortida.
Sí, sí.
No? O sigui, que està ben usat, eh?
I tant, i tant, i tant. Sí, sí.
Bueno, doncs escolta, no ens quedem amb aquest cul de sac perquè ara anem amb l'errada del dia. Aquesta errada que ens portes avui, mestre, que jo no ben bé no sé per quina és l'errada. A veure, posem-nos en situació.
L'errada és posar un des de davant del subjecte.
Per exemple?
Per exemple, des del Departament de Sanitat han donat aquestes instruccions. Doncs aquest des de... Què treu cap? S'ha de dir, el Departament de Sanitat ha donat aquestes instruccions. Des del partit X, el que sigui, han declarat que tal cosa, no? Doncs no. El partit X ha declarat tal cosa, no? Des de l'Ajuntament recomanen, doncs, que la brossa es tiri a tal hora.
Sí.
Vol dir des de l'Ajuntament. És a dir, hi ha una persona que allà surt pel balcó de casa de la vila i diu, tireu la brossa a tal hora. Per tant, ho diuen des de l'Ajuntament. No.
No.
No, 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 no. És no. L'Ajuntament marca que això. La brossa s'ha de tirar doncs l'hora que sigui, per exemple.
Clar, o pot ser des dels socialistes o des de... No sé, des dels populars, per exemple.
Sí, sí, sí.
Ara des del PSC es diu això.
Això fa 4 dies que es diu. Abans això no ho deia ningú.
I per què?
Perquè en la llengua també funcionen les modes. S'ha posat de moda.
Això et respon a una moda?
Sí, i tant. Sí, sí. Sí, sí.
Està l'última moda.
Prou que sí. Sí, sí. És
però, per tant, si és una moda, marxarà.
O no. A vegades no.
A vegades no.
Perquè un dia els vaixells se va posar de moda dir-ne barco i encara hi ha gent que ni diuen barco. Mm. Per exemple, és a dir, no sempre les modes
desapareixen.
Desapareixen. Jo també em suposo que es fa perquè si dius el partit X diu això... És com molt... Ostres, diuen això,
sí.
No? Una manera de dir... Que ho diem, però que no es noti gaire. Sí. Doncs ho diuen des d'aquell partit, com si dir... Surten a la finestra del partit i diuen... tal cosa!
Sí.
No?
Ho mig dius.
Ah, exactament, sí. Sí, 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 sí.
Hard, que tens un dubte.
Sí. No sé si és moda, mestre, o és una o està ben dit, està mal dit. A mi em sona molt malament, a veure com li sona a vostè. Hi ha gent que diu, ui, això fa molt riure. És correcte dir que una cosa fa molt riure?
Jo diria fa riure molt.
Oi que sí?
Sí, sí, sí.
Doncs ja està.
Sempre he dit al darrere. Si tinc uns minuts per dir una cosa que m'ha restat el tinter sobre el vos, que a vegades ens trobem gent que no saben parlar de vos. Perquè vos es conjuga amb la segona persona del plural.
Sí.
A vegades pots parlar molta estona sense dir un mot vos, però amb aquella persona el tractes de vos. És a dir, no cal dir el mot vos per tractar de vos. És a dir...
Atureu-vos.
Atureu-vos, sí, prengueu una mica de paciència. Ara us atendré, no? Mm. I no dius vos. Però hi ha gent que es pensen que tractar de vos és parlar com si parlessis de vostè, canviant el vostè per vos, no? És a dir, vos esperis. No, això no lliga.
Això no lliga, això
vos
no casa.
Esperis, no? Sí. Vos espereu-vos.
Espereu-vos.
És a dir, que a banda d'això, també hauríem de fer un entrenament per saber parlar de vos, no? Aniria bé saber una mica de francès, també. Que clar, les noves generacions no saben francès.
Ja, jo sí que el vaig fer francès.
Sí, sí.
Però ja, ara que tu francès...
Poc. Va, dels cops que he anat a França.
Però no l'has estudiat a l'escola.
Sí, ah, sí que he fet cursos, sí, darrerament. Veus. Però un parell,
no,
eh?
De fet, l'anglès...
A l'escola, eh?
I ara us diré una cosa que no tindrem temps de desenvolupar.
A veure,
i és que l'anglès també tracta de vos. És a dir, en realitat, you vol dir vos.
You.
El que passa que ja quan ens ensenyen anglès ens diuen que you vol dir tu, però en realitat you vol dir vos. Això un dia ja en podrem parlar.
No, ja en parlarem, ja en parlarem.
Sí, sí.
No, no, però avui...
I podrem dir quan tracten de tu els anglesos. Du.
Com?
No ve mai.
Com?
Du. Du.
Du?
Du. T-H-U.
Du?
Du.
T-H-U
o T-H-O-U, ara no me'n recordo.
Bueno, Harke, això ho saps tu.
Això ho tenia completament...
No, fora... perquè és que ja no s'ensenya mai, perquè com que el tractament de tu és pràcticament arcaic...
I com el conjuguen, el du? Ja en parlarem.
Suposo que sense la S final...
Uh-huh.
I només se fa servir a les oracions,
sí,
quan parles amb Déu o els sants, i en rituals, com per exemple en el casament. Mm. Per exemple, en un casament, això m'ho va explicar una senyora anglesa, de dir, jo quan em vaig casar em van dir, tu, tal, tu vols tal per marit?
Diu, parli amb respecte, eh?
I llavors, tu, du. No, you.
Senyora. Però tu du no, eh?
Tu.
Tu du no, eh?
Com?
Tu du no.
Com tu du. Ho fas.
Ara ens despista la Mercè.
Ara ja em despisto. Perquè jo, home, hem estat ben atents.
Jo he pres molts apunts.
Ja t'he vist, tu.
Això, algun anglès, algú que domini a fons l'anglès, ho explicaria molt millor que jo.
Mestre Virgili, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
A disposar.
A disposar. I que tingui molt bona setmana, ja el trobem a faltar. Avui, a veure, aquesta setmana ha estat bastant atent a l'antena de Ràdio Estel.
Estones.
Estones. I què? Millor o pitjor?
Home, d'errades sempre se'n...
Sí, n'hi ha hagut, eh?
Sempre n'hi ha.
Sí?
Sí, sí. Però bé, ens hem de mentalitzar que ho hem d'anar polint.
Mica en mica anem millorant.
Sí, sí, sí.
Sí?
Ahir una senyora em deia... vaig fer un tuit dient que s'havia de dir salpar els vaixells.
I una perquè senyora... deia zarpar.
Sí, diu, a mi sempre sento zarpar amb el barco. Doncs, home, doncs hem d'aprendre, ara li diré, quan torni a casa, li diré a aquesta senyora, hem d'aprendre a dir salpar amb el vaixell, no?
S'ha de dir salpar.
Salpar, sí, sí. Un italianisme, un mot cafè de l'italià.
Doncs ja continuarem parlant al Mestre Virgili. Crec que avui hem après moltes notes de Harke. Mm-hmm. Com sempre, un plaer. Ara sí, em reitero. Gràcies. Jo crec que el tractament del vos ja el donem per tancat, eh? Que,
sí, 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 sí. La setmana entrant parlarem d'una altra cosa.
Concepte lingüístic, com sempre, el mot i l'errada que ens porta el Mestre Virgili. Cuidis moltíssim. Gràcies. I d'aquí res, després d'escoltar els titulars de la informació, el que farem és avui parlar de música. La Mari de Xambau, que visita el Fabricació Pròpia. Després del butlletí. Fins ara.